Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo en aquesta aventura del programa de Societat 21E. Ens acompanya també com sempre a l'altra banda del micròfon el Nacho Delgado. Durant el programa d'avui tractarem els temes com Slack i el xat corporatiu, eines per corporacions i emprenedors i coaching i comunicació. Tenim entre nosaltres el Marc Porçals, l'Albert Torruella i el Josep Maria Anguera. Recordeu que podeu escriure'ns al Twitter, que és @societat21e, amb números. Així que benvinguts a tots i comencem.
Societat 21E, amb Júlia Areny. Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Cada vegada són més les empreses que depenen de treballadors que no estan en una mateixa oficina, ja sigui perquè depenen de treballadors autònoms, terceres empreses o es tractin ja de multinacionals. Per aquests casos i perquè les companyies que formen grups de treball no hi hagi cap manca de comunicació, hi ha xats corporatius. Més ràpid i simple que el correu, aquest tipus de converses en línia no disten molt del que recordem eren els canals IRC clàssics, usuaris amb més drets que altres, mencions individuals o generals, un títol per la sala de converses, etc. Tenim entre nosaltres el Marc Porçals, que ja ha estat en algun altre programa amb nosaltres. Ell és enginyer de telecomunicacions. Marc, explica'ns què és això de l'Slack i tot això que feia referència jo anteriorment.
Bueno, sí, Slack és un software, bàsicament és un programari, que el que fa és poder-te connectar amb altra gent, però que en realitat això no és molt interessant, perquè de fet eines com aquestes ja n'existien abans, va començar el Messenger en la seva època, les sales de chat en la seva època també existien, a dia d'avui hi ha Hangouts, hi ha Facebook Messengers, hi ha Twitter, hi ha tota una sèrie de coses que poden suplir tot això que és la comunicació directa. Abans de que sortís Slack o HipChat o qualsevol altra eina que s'hi assembli, la gent, això que feia referència a tu, que la gent agafava i es comunicava i creava grups remotament, utilitzava Skype, utilitzava Hangouts, utilitzava totes aquestes eines. Però Slack en realitat, i tant Slack com HipChat, que són com cosins germans, no és únic exclusivament interessant per això, sinó que és interessant perquè per les dues grans paraules que tenen el nostre món de les startups, que és integracions i serveis. I dius, hòstia, integracions i serveis, empezamos bien. Definim així ràpidament què significa un servei, perquè les senyores i els senyors que ens estan escoltant puguin saber de què es tracta, i després explicarem què significa una integració, i llavors entendrem perfectament per què Slack és una cosa brutal pel nostre món de la tecnologia.
Comença per serveis.
Software as a service. Serveis. Bàsicament, vosaltres imagineu-vos que teniu, jo què sé, compreu un paquet i el voleu regalar al vostre nòvio que està a Nova York i li voleu agafar i l'envieu a UPS i li dieu, escolta, li portes aquest paquetet, li portes al meu nòvio. Tu pots agafar tranquil·lament a la pàgina de UPS, entres a dintre, mires la referència del teu paquet i et diu, mira, el teu paquet l'ha agafat un senyor i l'ha posat en un camión. Al cap de dues hores dic, mira, l'ha agafat el senyor del camión i l'ha portat 23 quilòmetres per arribar fins no sé on. Ha arribat a l'aeroport, d'aeroport l'han agafat amb avió, porta 6 hores de camí amb avió, ha arribat a Nova York, l'ha agafat una altra persona amb un camió, l'ha portat a la 5a avenida i de la 5a avenida li ha entregat al teu marit, o al teu nòvio, o qui sigui. Tota aquesta informació tu la tens a temps real gràcies a poder entrar a la pàgina d'UPS i ells tenen tot aquest tracking. Si tu, a part d'això, al mateix temps, resulta que tens una pulsera que et va donant informació sobre quantes passes dones, quantes pulsacions per minut tens, i tot això arriba a una altra aplicació que és kyismireloj.com, tu entres a kyismireloj.com, mires la informació del teu rellotge i llavors la tens allà centralitzada. El 2010 van aparèixer unes aplicacions, vale, un servei, arribem aquí, un servei és bàsicament això, és algo que et dona un servei i el qual tu pots reportar informació. Aplicat això al software, és bàsicament la meva aplicació, el meu software, es connecta amb altres softwares, fan una sèrie d'operacions i després em retornen informació. D'acord?
És a dir, perdona, El meu paquet que ha anat amb un camió és un servei i que jo vegi per on va aquest camió és un altre servei.
No. Que vagi el camió, o sigui, el paquet que vagi a un lloc és l'execució del software, que en aquest cas seria UPS. Software agafa paquets d'un costat i els porta a un altre. El servei no és únic exclusivament això, sinó el fet de que tu t'agafis informació i puguis saber exactament què està passant amb, amb aquell procés. Val? I això és el realment important, no només que et facin l'operació, sinó poder agafar tota aquesta informació. El 2010 es van crear una sèrie d'aplicacions híbrides que es deien mashups. Bueno, es van crear. Diguem que va haver-hi un mini-boom d'aquestes menes d'aplicacions, que el que feien bàsicament era, i estava molt basat en xarxes socials, d'agafar, doncs, bueno, m'agafo els meus 4 perfils de Twitter i els 3 de Facebook, els conec, vaig a una pàgina, els dic que quins són els logins, i llavors tinc allà tots els meus, la meva informació de cadascuna de les comptes. I llavors l'única cosa que tinc que fer és accedir a un sol lloc
per tenir-ho tot.
Per tenir tota la informació. Pues bueno, pues fent això i fent, agafant tota aquesta informació, fent caldo gros, que diuen a la meva terra, ho barreges absolutament tot, i fots també un messenger allà dintre, i allà surt Slack. Bàsicament, què és el que fa? És un chat en el qual tu, evidentment, tens les funcionalitats normals de poder parlar un a un amb qualsevol persona, però cada mes pots crear sales en les quals tu pots dir, escolta'm, a mi hi ha un servei, per exemple, Twitter, vale? Jo tinc una compte de Twitter i vull que en aquesta sala em posis tota la informació sobre la meva compte de Twitter. Creo una altra sala que em diu, vale, el meu software està integrat. Integrat vol dir que estic utilitzant un servei d'un altre software. Està connectat a un altre software. Molt bé. El meu software està connectat, integrat amb un altre software i això genera una sèrie d'informació. Aquesta informació jo la vull recuperar i la vull veure en un sol lloc. Doncs això és l'Slack. Slack i HipChat el que fa és poder agafar tota aquesta informació, centralitzar-la i en un sol punt poder tenir el control absolut sobre la teva aplicació.
Llavors entenc que això ni substitueix cap email ni el que fins ara hem fet, no?
Bueno, si et dic que no et menteixo, si et dic que sí també.
Vale. Doncs me n'has de donar una, eh?
Sí, sí. Sí, bàsicament no és que hagi substituït absolutament res, sinó que, diguem, ha tret coses de l'email que eren absolutament inútils, o sigui, enviar un email per dir-li, oi, ok, em sembla perfecte, no serveix per res, més que el fet de tenir-ho tot ben arxivat i tinguis tot ben clar. I llavors el que s'ha fet és que els emails serveixen per donar informació extensa sobre un tema, i quan són comunicacions directes de, mira, això, tal, no sé què, pum, pim, pam, coses curtes que s'assemblarien molt més a un tuit, llavors s'utilitza coses com aquestes, com Slack.
Tots són avantatges, eh? Però els inconvenients on són?
Els inconvenients on són?
Segur que n'hi ha.
Bueno, pues, l'inconvenient més clar que hi ha és que no tot és un servei, vale? I que no tot es pot integrar. Per tant, sí que la gent de Slack i la gent de HipChat, que són els altres que també fan aquest tipus de software, fan molts esforços per poder s'integrar amb quantes més plataformes millor, però sí que és cert que no és fàcil, tu, si ets desenvolupador, muntar-te una connexió de l'Slack amb un altre tipus de servei, que no estigui per ells aprovat i fet abans d'hora.
Abans has comentat altres eines que també ho feien, no? Doncs Hangouts de Google, o tenim Facebook Groups, o no sé, sí. WhatsApp. Però el punt que el diferencia, entenc que és això d'integrar-se i d'oferir els serveis.
Exacte. Bàsicament és que inclús Slack... el que passa és que això no ho he provat, eh?
Però, doncs per no haver-ho provat, te l'has ben estudiat.
No, però una cosa que no he provat és que es pugui integrar directament amb Gmail, per exemple. Sé que és possible, però no ho he fet. Llavors, clar, tu imagina't que ja en una sola plataforma tens absolutament tot. Tens el mail, tens els teus serveis, tens el xat corporatiu amb tota la gent amb la que treballes, ho tens absolutament tot.
Sí, llavors si peta, també peta tot.
Clar, efectivament. Però això és el que... Bueno, si no hi ha internet, el món s'acaba, també. Vull dir, això...
Ja, això és veritat. Parlant d'eines, jo sé que estàs desenvolupant un projecte propi, que es diu Oreca.
Sí.
Explica'ns una mica.
Bueno, és el que els estava explicant aquí els companys abans a micròfon tancat. Oreca bàsicament està basat en una cosa que es diu economia, que és, la va teoritzar inicialment el Fernando Trias de Bes, però que bueno, jo l'havia viscut amb les meves pròpies carnes quan estava a Xangai. Allà és una ciutat molt gran on la gent viu hacinada en compounds, que en diuen, i allà la gent no compra per ella mateixa, sinó que el que fa és comprar tots col·lectivament, De manera que, si han de comprar patates, a la setmana hi ha un cartell a l'entrada del Compol on diu, aquesta setmana comprarem patates. Vale, pues venga. I llavors compren pues, 4.500 quilos de patates perquè allà s'apunta del tercer, del cinquè, primera, però clar, hi ha a lo millor pues, 400 pisos allà, allà fotuts. Llavors compren molta quantitat. Al comprar molta quantitat compren directament al fabricant i al comprar molta directament al fabricant, el fabricant és el que s'encarrega de portar el material directament allà al compound. De manera que tots els intermediaris que hi ha en el mig desapareixen. El meu projecte no fa que desapareguin els intermediaris, això és una cosa que evidentment és quasi impossible dintre de la nostra societat, però sí que el que fa és aproximar aquest sector de les centrals de compres a un sector que està molt oblidat de la mà de Déu, que és el petit bar. Començarem amb el petit bar, però una vegada ja està tot fet, i ara us explicaré exactament, llavors es poden fer una sèrie de verticals que pots anar amb diferents línies de negoci. El tema bàsicament és el mateix, vull dir, si s'associen diversos bars i compren a la vegada, els hi sortirà el producte molt més barat. Quin és el problema d'això? Hi ha dos problemes. Un, els bars no volen associar-se perquè tenen molt poca cultura d'associacionisme. Dos, la majoria de la gent que hi ha aquí dintre d'aquest sector no saben el que és internet, i a lo millor sí que els interessa el projecte, entrarien dintre d'una pàgina web i farien les seves comandes, però ho farien 2-3 setmanes i al final ja no ho faria més. Amb la qual cosa, la nostra projecte el que fa és al revés. És agafar internet i portar-li directament a la seva funcionalitat normal. Què hem fet? Hem desenvolupat un TPV, que és un punt de servei que serveix, per exemple, per posar dos cafès, tres cerveses i treure els tíquets amb una impressora tèrmica i un calaix.
Una tauleta.
Una tauleta.
Demanes coses, no?
Exacte.
Perquè això de TPVs i tal...
Vale, és una tauleta amb un software. És una tauleta amb un software. Una impressora...
Amb un programari.
Amb un programari. Una impressora que té allà un microordenador que es diu Raspberry Pi. I aprofitant les entrades i sortides d'aquest trasto que es diu Raspberry Pi, doncs hi ha una impressora tèrmica connectada que imprimeix els tíquets i també hi ha un MOSFET que el que fa és permetre obrir un calaix. Què fa amb això? Llavors, des del propi tauleta, tu pots fer les comandes. Aquestes comandes van directament a un servidor on es categoritzen totes els productes de tota la gent que els ha demanat, i llavors el que fas tu és negociar amb els distribuïdors o amb les fàbriques, en el cas que correspongui, per volum. Quan més volum tens, més descomptes et fan.
És a dir, al bar 1 tenim el bar 1, 2 i 3.
Sí.
El bar 1 demana 100 cerveses, el bar 2 demana 100 cerveses i el bar 3 en demana 300. El fet de demanar-ne 500 surt molt més econòmic que demanar-ne només 100.
Efectivament.
I això és el que fas tu.
Bàsicament.
Recull tota aquesta informació perquè després
surti
a preu de massa més barat.
Efectivament. Efectivament.
I el projecte es diu?
Es diu Horeca Global Market. El tema és el que dèiem, això aplicat als bars petits és una línia de negoci, però després això es poden fer verticals de qualsevol cosa, perruqueries, merceries o el que sigui.
De quant estalvi estem parlant?
Entre un 18 i un 23% respecte al preu actual que tenen. És una barbaritat, tenint en compte que aquesta gent factura de producte uns 3.000, entre 3.900 i 4.700 euros
al mes.
Al mes. Pues això, de tenir entre 1.000 i 1.200 euros que abans no tenien a la butxaca, tenir-los, doncs
és una quantitat.
És una quantitat. Vull dir, la gent pot agafar i podria agafar i crear empleo, o sigui, crear ocupació. Aquests 1.200 euros et permetrien tenir una persona mitja jornada que t'ajudés en el teu negoci, per exemple.
I anar demanant més cada cop.
Exacte. Aquest és el kit de la qüestió.
Doncs moltes gràcies, Marc.
Moltes
entenc
res,
que si es volen posar en contacte amb tu un bar o el que sigui, posant-se al web o...
Exacte. El dissabte, dia 16, o sigui, d'aquí 4 dies, sortim online. Horeca GM, l'Horeca Global Market, gm.com.
Moltes gràcies, Marc.
A vosaltres.
Com dèiem, hem parlat amb el Marc Porcel, que ell és enginyer de telecomunicacions, desenvolupant aquest projecte. A la propera secció parlarem de les eines per corporacions i emprenedors amb Alberto Ruella, tècnic de creació i consolidació d'empreses. Així que no marxeu i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Doncs parlant avui d'eines, molts dels problemes a què s'enfronten cada dia els emprenedors, les pimes i les grans organitzacions es poden resoldre de forma àgil mitjançant l'ús d'eines TIC, com dèiem, però de vegades el desconeixement d'aquestes solucions amb la gran quantitat d'aplicacions que hi ha doncs fa complicat decidir què fem. Adoptar una solució d'àmbit tecnològic té a veure amb diversos factors que s'han de tenir en compte. I per això tenim avui entre nosaltres l'Alberto Ruella, ell és tècnic de creació i consolidació d'empreses i professor associat de la UB, on imparteix l'assignatura de creació d'empreses, justament. Hola, Albert, què tal?
Hola.
Per què són importants les TIC en la gestió de l'empresa?
Doncs, a veure, per moltíssimes coses, sobretot pel que apuntava el Marc per la informació, a mi em fa l'efecte que és informació... També és comunicació, per descomptat. Jo crec que són les dues principals branques que de moment estan utilitzant les empreses i, sobretot, pel que he detectat jo amb gerents, també, òbviament, amb emprenedors, però amb directius, és ben bé un mal de cap triar un bon ERP, un CRM, és a dir, programes de gestió de clients, per una banda, i de gestió de productes. Jo penso que són les dues principals eines que més mal de cap generen, perquè llavors ara és veritat que es tracta com un servei i va més aviat via quota mensual, etcètera, no? Però recordo que fa uns anys era un producte intangible, però un producte, i llavors era bastant més car, no? Llavors calia fer una inversió important, llavors un cop comprat, després requeria fer tota la instal·lació, aprendre'l, que la gent el conegués, etc. No? Clar, la branca d'informació aquí ens dona, sobretot el que deia el Marc, aquesta informació de caire més intern en l'empresa, a nivell de gestió, indicadors, etc. I després, òbviament, la branca del coneixement, la formació i d'extreure la informació d'internet, qualsevol de les seves branques, no? I això ha obert horitzons infinits, no? El saber quins preus treballa la competència, amb quins serveis està guanyant quota de mercat. Per internet pots comprar les comptes anuals de la principal competidora. Per tant, tens informació de molts tipus, no? I a nivell de comunicació, amb l'Slack ja sembla que és l'últim que havia d'arribar, però bueno, amb xarxes socials, etc., vamos, em sembla que s'obren horitzons i encara estem en una fase incipient del que seran les properes revolucions de l'internet de les coses, els wearables que deia el Marc i tot plegat, no?
Perquè quins creus que són els factors que hem de tenir en compte en l'autorització d'eines en les organitzacions, d'eines TIC?
A mi em sembla que d'aquesta branca d'informació un d'aquests factors ha estat aquest, no? El rebre coneixement, formació i informació de tot el que s'ha pogut extreure. Aquesta és una de les principals utilitats que li veuen les empreses i els emprenedors. I després el principal dels factors al final és l'eficiència de l'empresa en tots els seus àmbits. Des de la vessant de producte i serveis podem trobar exemples d'empreses catalanes, petites i grans, que han millorat producte i han millorat els seus serveis a nivell d'eficiència, a nivell d'adequar-se més a la demanda, per tant, major adaptabilitat, major flexibilitat, i també, sobretot, a nivell de costos, que els empresaris i els gerents ho miren molt. Per tant, en termes d'eficiència, eficàcia, des de temps, costos, intermediaris, com deia el Marc, etc. No?
Perquè, clar, estem parlant d'eines que compartimenten, com si diguéssim, per canals, converses, aquesta informació. Com s'interactua? O sigui, quines relacions s'estableixen entre els treballadors? La relació canvia totalment, no? És a dir, passar des d'un correu fins i tot a un xat ja canvia, és a dir, la immediatesa que deia el Marc o qualsevol cosa, i el perill de convertir un equip en compartiments o que cadascú fa exclusivament la seva feina i la passa al següent, com interactuen aquí el treballador?
No, jo penso que en aquest sentit s'ha millorat perquè d'alguna manera es converteix, si vols, en algo privatiu, per un costat, però el que s'ha guanyat, evidentment, és amb el compartir, no? que és, de fet, el botó de les xarxes socials, compartir qualsevol de les seves xarxes, i amb aquest tipus d'eina de comunicació interna de l'empresa, aquí s'ha guanyat molt. Pensa que el telèfon, des de la línia fixa amb la rodeta, tu al final parlaves bilateralment, només d'una persona amb una persona a nivell privat. I en canvi, doncs jo per exemple estic en un xat del WhatsApp que som 100, llavors un sol missatge l'estan llegint 100. No? Bueno, qualsevol de nosaltres doncs té 5 o 6 xats de 20 o 30 persones, que hi ha el de la família, el dels amics, el de la feina, corporatiu. Per tant, aquí no hem anat a privatitzar les converses, sinó justament al contrari, a mi em fa l'efecte, no? Això també fa guanyar en eficiència si ho traduïm a l'empresa. Un missatge del director o del gerent, de qui sigui, a tota l'empresa, a toc de WhatsApp, doncs home, no? Vull dir, tot el que és comunicació interna ha millorat. És veritat que amb el correu electrònic això ja s'aconseguia, perquè podies posar en còpia qui volguessis, però a mi em sembla que anem cap a l'obertura de la informació i la comunicació en tots els sentits.
No? Llavors, en aquest sentit, no es deshumanitza una mica el treball, el fet d'utilitzar tantes TIC? Creus que està renyida una cosa amb l'altra?
En certa manera potser sí que està renyida. Jo a vegades penso, quan fa que no truco amb alguna persona en concret, no? Amb una amica en concret. No sé, això les telefonies ens ho dirien millor, el volum de trucades que hi ha ara respecte a fa 2 anys, però tot el que és programari de missatgeria instantània, etc., al final ha anat a suplantar un altre canal que s'utilitzava anteriorment, no? El mòbil ha suplert el telèfon fixe, l'SMS va suplir ja en certa manera les trucades, i el WhatsApp i tot el que és missatgeria instantània encara ha substituït l'SMS, i també molt les trucades, perquè clar, si jo un missatge a la família l'envio als 25 o 30 que són de la família, doncs clar, t'estalvies les 5-6 trucades mínim que faries, no? Deshumanitza en certa manera, doncs sí, doncs no sé, la iaia no té WhatsApp i, doncs bueno, em deia, encara l'has de trucar per telèfon, no? Llavors es perd moltes coses de comunicació familiar que es diuen pel WhatsApp i que ella no té, no? I clar, ja hi ha com allò, el típic membre que no té un smartphone, i llavors es perd molta de la comunicació familiar, no?
O fins i tot el to, no? És a dir, tu quan dius una cosa escrita, sí, la pots interpretar de moltes maneres, però quan l'estàs dient verbalment, com ara jo t'estic parlant a tu, no és el mateix que digui "no em dóna la gana", que t'ho digui escrit, que potser penses que realment t'ho estic dient amb mal to, no? Per dir-ho d'una manera. En això, en el nivell empresarial, és a dir, que a mi m'arribi un correu del director dient-me, no sé, "Julià, que avui no fem programa perquè ho has fet malament", jo què sé, qualsevol cosa que m'invento, la sensació que tu et pot donar i que pots interpretar no pot crear un mal vincle intern de l'empresa?
Sí, sí, per descomptat, però aquí al final jo penso que ara mateix el que som aprenents d'aquests altres canals, d'aquests nous canals, a interpretar el llenguatge, el vocabulari, la manera d'escriure, no? I amb això sí que tots som aprenents, no? El llenguatge verbal segurament ja fa molts més anys que hi estem acostumats, a través del canal, com deia, telefònic, o el canal directe presencial, i en canvi amb aquests altres doncs hem d'aprendre doncs tot el llenguatge dels emoticones, i també hem de millorar segurament la redacció i l'ortografia, que també falla bastant, no? Llavors, però al final també jo crec que una cosa i altra tenen problemes. O sigui, jo et puc dir també una cosa directament, amb llenguatge verbal, i a lo millor la interpretació que tu li dones no és la que jo volia transmetre, no? Llavors, bueno, amb tot sempre dona amb els entesos, no?
Ja, així finalitzant, quan dones classes allà a la Universitat de Barcelona i els dones creació d'empreses, no?, l'assignatura, els recomanes l'ús de TIC, l'ús de intentar afegir tecnologies, que és aquelles coses que mai t'oblides de dir-los als teus alumnes en aquest sentit?
A veure, a vegades, tot s'ha de dir, m'ho recomanen ells a mi, vull dir, a la universitat quasi vas més a aprendre de professor que quan era alumne, no? A part d'això, sí que és veritat que he detectat que el coneixement a l'edat de 20 anys no és el mateix que una persona de 30. Després, òbviament, tampoc és el mateix amb una persona de 40 o 50, no? Però als 20 anys es fa un ús de les TIC molt domèstic, molt personal, llavors sí que et poden anar a ensenyar eines que tu no utilitzes, doncs jo potser només utilitzo el WhatsApp i ells tenen el WhatsApp, el WeChat, el Snapchat, tenen tots l'Instagram, totes les missatgeries instantànies i xarxes socials que potser jo no conec, no? Però si entrem en la vessant professional i més empresarial, aquí encara els hi falta molt, òbviament perquè no tenen prou rodatge a nivell empresarial, no? Llavors, bueno, tots dos camps s'han de saber treballar.
Moltes gràcies, Albert. Digue'm un lloc on et podem trobar.
Doncs mira, al Twitter a Torroella i al LinkedIn amb la mateixa adreça.
Doncs moltíssimes gràcies i fins la pròxima. Hem parlat d'eines per corporacions i emprenedors amb l'Albert Torroella i a la següent secció del programa parlarem del coaching i la comunicació. Estarà amb nosaltres el Josep Maria Anguera, que ell és coach professional, així que no marxeu i seguim. Fins ara.
Societat 21E, amb Júlia Arenc.
En FIM Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fimgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgroup.es.
Coaching en diferents àmbits. El personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Doncs parlem de coaching i comunicació. El coaching comunicacional és un entrenament telèfon, sisplau. És un entrenament que t'ajuda a aconseguir eines i tècniques per comunicar amb impacte, claredat i credibilitat, projectant, doncs, seguretat i confiança. És una àrea nova en el context dels negocis, vital pels executius del nivell, tant com pels executius de nivells mitjans i els més joves, i també, però, s'utilitza en un àmbit més personal per millorar la comunicació, doncs, a nivell de relacions socials o en parella, entre d'altres. Nacho, tenim un vídeo que parla sobre això, anem a escoltar-lo. És un fragment de la pel·lícula El bibliotecario, a veure què ens suggereix. Endavant.
¿Qué le induce a pensar que podría ser bibliotecario?
Bueno, he leído muchos libros.
No se haga el gracioso, es algo que detesto.
Disculpe.
¿Qué le induce a pensar que podría ser bibliotecario?
Conozco la biblioteca del Congreso, métodos de investigación, búsqueda en la red, manejo programas especializados y...
Eso lo saben todos. Son bibliotecarios. ¿Por qué razón cree que puede ser el bibliotecario?
Sé otras cosas.
Señor Flynn Carson, no perdamos el tiempo. Dígame alguna cosa que no pueda decirme ninguno de los que han entrado aquí.
Tiene usted mononucleosis. Su matrimonio terminó hace 2 meses. A los 4 años se rompió la nariz y vive con 3 gatos. ¿Es eso lo que me ha pedido? Ganglios inflamados y párpados distendidos indican mononucleosis. Hacen falta 3 meses para que desaparezca del todo la marca del anillo. La suya ha desaparecido en 2/3. El cirujano plástico le hizo una intervención que normalmente solo se aplica a los niños menores de 6 años. Y puedo distinguir claramente 3 tipos de pelos de gato. Uno blanco, otro pardo y otro más bien negro.
No me rompí la nariz hasta los 5 años.
¿Qué es más importante que el conocimiento?
¿Quién lo ha preguntado?
Conteste a la pregunta.
Muy bien. Las cosas más importantes de la vida no se planifican aquí. Es preciso sentirlas aquí.
Déu-n'hi-do, m'he quedat jo pasmada i tot. És amb nosaltres el Josep Maria Anguera, ell és coach professional, d'abans doncs, va estar al sector automobilístic durant 20 anys, així que té una gran trajectòria. Hola, Josep Maria, què t'ha suggerit el que acabem d'escoltar?
Hola,
si vols t'ho dic jo, eh?
A veure què diries, no, vinga, no. Què és el que has percebut?
Que el tio havia llegit molt, eh?
El tio havia llegit molt, oi?
Era bibliotecària, no? Doncs ho havia fet molt bé, això.
Molt bé, molt bé. L'escena que hem escoltat crec que correspon a una entrevista. I a sí. Mi, escoltant una mica aquesta imatge, el que em ve són diverses coses en referència a la comunicació, no? Com tu has dit abans, el coaching comunicacional pot ser una eina que faci transmetre seguretat, fins i tot d'alguna manera capacitat d'influència sobre els altres. En aquí escoltem 2 veus, una femenina, que sembla que és qui porta l'entrevista, i que d'alguna manera el que pretén molt clarament és com marcar cert territori, com marcar límits, marcar una certa superioritat, marcar una certa distància, i sobretot també enfocar molt les coses cap a ella vol que vagin. Després sentim la veu d'una persona, que possiblement normal, pels nervis de l'entrevista, per la pressió de l'entrevista, comença una mica dubitativament, però el que també aconsegueix gestionant aquests nervis, gestionant aquest estrès, el que aconsegueix d'alguna manera és posar-se una mica finalment al nivell d'ella. És a dir, obviant, insisteixo, diguem-ne l'estrès, el que aconsegueix és una certa seguretat, és una certa transmissió, que finalment, en aquest cas, en l'entrevista, acaba, diguem-ne, positivament i finalment l'accepten.
Home, jo he vist que ell, déu-n'hi-do, la reflexió que hi feia, igual que es queda amb ella totalment. És una expressió, però es queda amb ella. O sigui, l'altre diu... Doncs potser tens raó, no? En relació amb el que hem parlat fins ara al programa, i ja encara una mica més, com veus la comunicació des de les TIC? Més o menys l'Albert doncs, ha fet una petita pinzellada, però tu que hi treballes diàriament, no, en això, com ho veus?
Bé, l'Albert ho comentava, i penso que molt encertadament, no?, la meva opinió, és a dir, estem tots una mica com aprenent sobre el tema. I el que és veritat és que ens llancem moltes vegades a molts mitjans, a moltes tecnologies de la informació, sense pràcticament conèixer una mica quin és l'escenari i quins són els inputs que poden realment marcar-ho. A mi m'agradaria sempre dir que en un principi les tecnologies, és a dir, qualsevol tecnologia, no?, de comunicació, d'informació, és quelcom positiu i que a més el que ens permeten, per exemple, és molta immediatesa, molta accessibilitat, molta portabilitat, és a dir, en definitiva, moltes avantatges. Però de vegades jo penso que ens n'oblidem, algunes vegades, però penso que ens n'oblidem per què l'utilitzem. És a dir, en el món empresarial, també en el personal, moltes vegades el que hauríem de pensar és en la importància del contingut del missatge. Aleshores, tot i que hi ha moltes TICs, tal com deien, i que a més doncs, són prou positives, però si el contingut, si la importància del missatge és molt elevat, la veritat és que el recomanable sempre és més un cara a cara físic, i en aquest cas sé que no estic obviant, estic obviant les TIC, però sí que és absolutament important. Alguna vegada hem sentit allò, no?, aquell cas de dir, ostres, diu, resulta que aquell ha trencat la parella o s'ha divorciat d'aquesta persona a través d'un WhatsApp, no? I diries, home, i aviam, com sempre tothom és molt lliure d'utilitzar el missatge o el canal que vulguis utilitzar, però sí que d'alguna manera es recomana que quan quan la importància del contingut que hagis de transmetre sigui, com més possible, el contacte físic, és a dir, cara a cara, i cada vegada que d'alguna manera vagi baixant una mica més la importància d'aquest contingut, podem aleshores entrar a altres canals de comunicació, com per exemple, òbviament, doncs, videoconferències, que s'utilitzen molt en el món empresarial, entre altres coses per guanyar temps, estalvis i costos de viatge, també l'email, també WhatsApp, etc. No? Però d'alguna manera, insisteixo, no? És a dir, pensar una mica què és el que volem dir, de quina manera. Perquè si us fixeu, d'alguna manera sempre hi ha aquella dita, no?, de que és impossible no comunicar. Fins i tot, jo diria, que escollint la TIC per la qual jo em comunico amb una persona, ja estic
denotant algun missatge. Si d'alguna manera quedo amb aquesta persona físicament, bé, possiblement estigui transmetent un missatge d'una certa seguretat, una certa sinceritat, una certa importància. Si utilitzo, depenent del missatge, insisteixo, però si utilitzo, per exemple, un WhatsApp, o si utilitzo, diguem-ne, una TIC, diguem-ne, escrita, una mica més anònima, bé, puc estar mostrant, insisteixo, depèn de la situació, però algun cert tipus d'inseguretat, fins i tot menyspreu, fins i tot... És a dir, sempre pensar una mica per què ho volem fer.
Déu-n'hi-do. T'anava a dir, ara que deies, no?, això d'aquestes qualitats, precisament... On hi té cabuda, llavors, l'assertivitat, en aquest sentit?
Doncs mira, l'assertivitat, diguem-ne que té molta cabuda, jo diria que més que mai. Hi ha moltes d'aquestes noves tecnologies que el que ens limiten és un nombre de caràcters, un nombre de lletres, amb el qual hem d'enviar un missatge a algú. No? Per tant, d'alguna manera, el fet de ser més concís que mai, el fet de ser més directe que mai, que passaria per una assertivitat, ens pot facilitar aquest camí, no? Però a mi, si em permets, m'agradaria d'alguna manera transmetre, una mica explicar què és ben bé això de l'assertivitat, perquè hi ha molta gent, saps, amb aquestes paraules de moda que tothom va dir, hòstia, que jo sóc assertiu i tal, i la veritat és que en ambients professionals t'hi trobes que no massa gent sap exactament què és el que vol dir. I l'assertivitat, aviam, moltes vegades ens trobem, saps, aquella persona que va pel carrer, saps, i veu una altra i diu, cony, mira les sabates, diu, hòstia, quines sabates portes, tu sembles un pallasso, mare de Déu, no? Es troba l'altra, diu, hòstia, unes ulleres, però si no es portes des d'anys 30. I fins i tot aquesta persona aleshores argumenta o ens argumenta en el fet de dir, escolta'm tu, és que jo sóc molt assertiu, no? I clar, tu te'l quedes mirant i dius, home, perdona, però tu el que ets és un maleducat, no? És a dir, l'assertivitat, a mi sempre m'agrada passar una definició de butxaca, no? L'assertivitat seria senzillament expressar el que volem expressar. I amb això, a vegades cal insistir que a vegades hi ha coses més fàcils, com el dir sí, el dir sí és molt més fàcil, però dir no, i això a molta gent ja li costa més, insisteixo, expressar allò que volem expressar, dir un sí o dir un no, però sobretot d'una manera respectuosa.
I dir-ho de forma concisa, al final.
De forma concisa, de forma directa, sense donar toms, sense donar voltes, anar allà on volem anar. Si us en recordeu una mica el que hem vist, o el que hem escoltat en aquesta això del vídeo, no? És a dir, fins i tot la persona, la veu femenina, la que porta, en aquest cas, una mica el comandament, el talla un parell de vegades, no?, per tal de centrar el tema, no? Volguem dir, escolta'm, tot això és el que diuen tots, però què és el que pots aportar? Què és el que pots aportar? I, per cert, tornant altra vegada una mica en el vídeo, no?, hi ha algo important que en aquest cas, home, és una mica peliculero, és a dir, de cop i volta, perquè t'he vist un parell de coses, no sóc capaç de deduir, que t'han trencat del nas, que tens tres gats i tal. Però a part del peliculero, la veritat és que també és cert que dintre de la comunicació és molt important la percepció. I la percepció, aleshores, entra molt el que seria la comunicació no verbal. Anteriorment, clar, penso que era l'Albert que també ho comentava una mica, és a dir, clar, segons quines tics, el que no ens possibiliten és tenir, diguem-ne, aquesta percepció de la comunicació no verbal.
És que jo el que t'anava a dir quan tu estaves comentant que és molt més senzill parlar via WhatsApp o el que sigui, perquè has de fer un missatge curat, etc., també crec que darrere hi ha aquelles ganes de dir, bueno, com que no em veu i no m'he d'enfrontar, li deixo anar.
Clar.
És a dir, sóc molt més sincera i dic les coses tal qual, perquè, dic sincera o sincer, perquè com que no me l'he de trobar i potser no el trobarà mai més, jo li deixo anar i em quedaré també. Vull dir, aquesta, vaig a ser cruel, però espero una mica de covardia, o al revés, se'n guanya molta més, no? És a dir, un covard, per exemple, allò que deies de la parella, doncs jo li faig un WhatsApp i li dic que la deixo i així no m'he d'enfrontar. És més aquest punt de covardia, no ho faig perquè tal, i penso, mira, ja em quedo bé i ja està. No sé fins a quin punt és només el missatge de deixar-ho anar i de dir tinc 140 caràcters per fer un tuit i quedar-me així, sinó també això de la part humanista que et deia, com que la perdo, doncs mira, ho deixo anar i ja està, no?
Clar, això depèn de com sigui la persona, diguem-ne que de vegades pot ser un obstacle o de vegades pot ser un avantatge, no?
Exacte.
És a dir, com tu deies molt bé, persones amb una certa inseguretat a l'hora de transmetre coses, doncs darrere, diguem-ne, en fi, d'un missatge o del que sigui, el que fan és, bé, vull deixar-se anar, no? Això a vegades ens trobem, aleshores, en certes tics, a través del Twitter o altres coses, és a dir, aquell problema una mica dels anònims, no? És a dir, darrere, diguem-ne, d'un fake o darrere d'una comunicació anònima, aleshores, bé, fins es menysprea, s'insulta, el que sigui, no? És a dir, perquè, entre cometes, tot és molt més fàcil, perquè no saben qui sóc i em deixo anar. Com sempre jo dic que, de fet, les eines no acostumen a ser positives ni negatives, sinó que ho són en base a l'utilitat que tu les donguis. I això en comunicació és molt important. I tu anteriorment també, Julià, li comentaves, em penso que a través de l'Albert, no? Li deies, clar, depèn de quins missatges escrits, això pot fer arribar una interpretació a una altra, és a dir, perquè tu deies més o menys, eh? Dir, escolta, no, no la gana, però ho pots dir fins i tot carinyosament, cometes, i en canvi l'altra persona ho rep i ho rep, diguem-ne, clar, ho percep d'una manera molt diferent. Això hem d'anar molt en compte, perquè la comunicació, el perdre, el que dèiem, no? El perdre aquell contacte, aquella comunicació no verbal, fa que d'alguna manera posem o projectem moltes vegades les nostres interpretacions, o jo diria que de vegades les nostres malinterpretacions.
De fet, lligant-ho a això, hi ha una cita, una dita que diu: escoltem allò que volem sentir. Podem parlar d'atenció selectiva, de tendència de la confirmació. Què en penses d'això? És a dir, realment és així, també hi ha al revés, no? Veiem el que volem veure, sense dir, només sentir. Creus que és realment així? Perquè veiem fins a cert punt, eh?
I tant, algunes vegades sí que és així, no? I jo diria que, és a dir, donant suport al que em deies, no és tant que escoltem allò que volem sentir, sinó fins i tot jo diria que és que directament no escoltem.
També podria ser, tens veritat. Parlant una mica ja més a nivell de coaching, en un conflicte interpersonal, ja sigui doncs laboral, familiar o com sigui, com podem afrontar-lo o fins i tot resoldre'l des del punt de vista de la comunicació?
Mira, quan hi ha un conflicte, hi ha un malentès o en fi, hi ha un problema, diguem-ne, entre dos parts, no? Jo sempre dic que des de la comunicació lo important és influir i no imposar. Si davant d'un conflicte des d'un punt de vista comunicacional el que fem és imposar, i això a vegades vull remarcar que ho fem inconscientment, eh? De vegades quan hi ha un conflicte connectem molt amb les nostres emocions i això fa que, en fi, dit col·loquialment, a vegades se'ns en vagi l'olla, eh? Mm-hmm. I el que fem és defensar, vull dir, fins al final, a mort, sí. Exactament, no? La teva posició, i no te n'adones, però el que estàs fent d'alguna manera és imposar. Quan això l'altra persona, que ja recordo que estem en un conflicte i que per tant normalment no està d'acord amb el que estàs dient tu, si a sobre el que percep és aquesta imposició, aleshores normalment les persones es tanquen i a partir d'aquí és molt més difícil trobar una certa solució. Clar, dèiem, per tant, no imposem, sinó que provem d'influir. Bueno, hi ha diferents maneres d'influir. Jo diria que la primera, des d'un punt de vista de comunicació, és precisament, amb allò que tancàvem anteriorment, és precisament l'escoltar. Però escoltar, a més, mira, es parla d'escoltar activament i també es parla últimament d'escoltar empàticament. I això vull remarcar que no significa deixar de defensar la teva posició, ans al contrari, eh? Però primer de tot, per provar d'influir, el que necessito és saber què és el que tu penses i jo aniria més lluny fins i tot què és el que tu sents. Perquè si hi ha un conflicte és que hi ha alguna cosa que t'ha molestat. I si t'ha molestat hi ha un tema també emocional, de sentiments. Si jo demostro, diguem-ne, aquesta capacitat d'escolta, aquesta capacitat d'empatia amb la teva emoció, al contrari del que passava abans, la persona, l'altra persona, conscient o inconscientment, està més preparada d'alguna manera com per escoltar i aleshores una possible solució al conflicte és possible. També tenim, en aquest cas, seguim tenint el tema de l'assertivitat, eh? És a dir, el que vull dir, a vegades l'empatia s'utilitza malament, eh? Especialment en el món dels negocis. És a dir, hi ha vegades que els càrrecs, els directius, han de passar instruccions, que de fet els hi venen a ells també, diguem-ne, de la central d'on sigui, no? I moltes vegades són instruccions difícils, no? A partir d'aquí, clar, a veure, si a mi m'han dit que jo haig de passar marró, i de cop i volta doncs, la persona que li passo doncs, pensa que és vermell, la meva empatia no significa que a partir d'ara automàticament jo pensi que vermell. Entre altres coses recordo que a mi m'han dit que haig de passar marró. L'empatia no va per aquí. És a dir, al final moltes vegades ens equivoquem perquè el que fem és utilitzar l'empatia com una finalitat i no com un mitjà. És a dir, l'empatia el que pot fer és realment escoltar el per què tu creus que és vermell i a partir d'aquí, escoltant, i fins i tot, potser, sentint o entenent les pors que tu tens de que això sigui marró, a partir d'això, veure quines són les possibilitats de connexió. Veure, mantenint, insisteixo, el marró, però veure quin punt d'influència puc tenir. Insisteixo que mostrar la teva capacitat d'escolta i d'empatia amb l'altra persona, conscient o inconscientment, fa baixar la guàrdia, deixa-m'ho dir d'aquesta manera, a l'altra persona i, per tant, la nostra capacitat d'influència pot ser molt més alta.
Moltíssimes gràcies, Marc. Jo crec que hem fet una classe teòrica i quasi pràctica.
Josep Maria, eh?
Ai, Josep Maria, com t'he dit? Ai, t'he dit Marc, perquè tinc aquí l'esquerra. Perdona, Josep Maria.
Molt bé.
On la podem trobar, així per acabar?
Doncs mira, a la web, sempre podeu anar a Anguera, coaching, ja sabeu que és una paraula anglesa, coaching.com.
Moltes gràcies, Josep Maria. Seguidament, doncs, farem un resum d'aquestes interessantíssimes idees amb un debat entre els tres tertulians, així que no marxeu i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Arenys.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Doncs continuem amb el debat. Tenim aquí a l'Albert, que volia fer-li, em sembla que, tornar-li la paraula del Josep Maria sobre el tema de les eines i les TIC, així que endavant, Albert, tot teu.
Sí, jo abans parlava de que utilitzem vocabularis, etc., diferents, i en el fons som aprenents, però aquí cal incorporar la variable que deia el Josep Maria, de que el canal a través del qual transmetem un missatge ja s'interpreta per una i per una altra banda la importància que pot tenir, la, no? ja dona lloc a una interpretació. Jo pensava, quan ho explicava ahir, que amb un client important, etc., el més probable és que li enviïs un correu electrònic, i a més doncs, amb un arxiu adjunt, si li envies una presentació, etc., no? I amb un amic, tot el que respon a l'àmbit informal, li enviaries un WhatsApp, no? O, depèn del missatge, doncs, si l'has de notificar un naixement, una defunció, una cosa més important, llavors potser sí que el trucaràs o hi quedaràs, etc., no? I això també a vegades defineix el bon directiu o el bon cap o el líder assertiu en una organització, no? Perquè el que és treballador també malinterpreta o no, o jutja aquell directiu en funció del canal que ha utilitzat, doncs, per acomiadar-lo o per pujar-li el sou, per transmetre-li el missatge que sigui, no? Mm-hmm. Llavors també triem nosaltres en funció del destinatari. Jo sí que veig a la universitat que els alumnes això a vegades els hi costa de distingir, no? Igual contacten amb un altre alumne pel WhatsApp que amb el professor, si té WhatsApp i els hi dona, etc., no? Llavors, bueno, tots estem aprenent. La gent jove, doncs, bueno, sembla que això dels canals no ho respecta. Com que nosaltres hem anat aprenent els canals amb els anys i cada canal ens ha portat uns anys, doncs potser ho tenim més distingit, no?
Digues, Josep Maria, em sembla
sí,
que li volies.
Sí, l'Albert ara parlava del lideratge assertiu i amb això passa molt, influencia molt el que seria la comunicació, en aquest cas la comunicació assertiva, no? Veiem diferents tipus d'organitzacions, de vegades més madures, de vegades menys, de vegades amb més èxit, de vegades menys, no? Les organitzacions més madures i més exitoses, fins i tot no fa falta que siguin grans, poden ser absolutament petites, però són aquelles que entre els seus treballadors, el lideratge, el líder en aquest cas, és el suficientment valent com per promocionar i promoure una comunicació assertiva entre els treballadors. Això comporta, entre cometes, un cert risc, per això dic que haig de ser valent, no? Per què? Doncs perquè si obro diàleg, i a més sincer, possiblement els meus treballadors em comentaran coses que no els hi agrada. Però jo, en lloc de veure això com un càstig, ho puc veure com un premi, ho puc veure com una riquesa, perquè a partir d'allà tinc molta informació com per anar corregint.
Marc, li volies dir alguna
cosa? Sí, no.
Està dient que sí a tot.
Sí, no. És que ara mateix m'estaven recordant d'una mica més que tenim en comú, que és el Roger, que és justament, té aquest perfil, vull dir, és un perfil d'un empresari CEO d'una companyia a la qual treballàvem els dos, la Júlia i jo, i que és molt assertiu, vull dir, a més ja promou aquest tipus de perfil.
I ara que dius això, jo crec que és un perfil jove.
Molt.
És a dir, una persona que ja porta molt...
Fastigosament jove, Roger. Si m'estàs escoltant, ets fastigosament jove.
Marc, amb això vull dir que... I això que deia...
Això és assertivitat, eh?
Sí.
Això,
és...
això que deia l'Albert, no? Que fins i tot doncs, hi ha alumnes que fan unes eines, unes altres. La part positiva de tot això és que ja hi hem... I m'incloc, eh? Ja hi hem nascut amb aquestes eines i tenim una capacitat de lideratge, o com tu diguis, tan interioritzada de les eines que per nosaltres és molt més senzill. És a dir, una de les coses aquestes que deia el Marc i que és el Roger en si, és que per ell és tan obvi en aquest sentit, és un tipus de lideratge tan nascut des de baix, per d'una manera, que no li costa. Una persona que porta una multinacional des de fa 50 anys i que tota la seva vida no ha utilitzat un TIC o qualsevol altra cosa, doncs en aquest sentit li costarà molt arribar al seu treballador i ja li pot posar un email o un chat que el tio li costarà, no? O sigui, en aquest sentit.
Bueno, jo crec que és més aviat el canvi de paradigma. La tecnologia... I les comunicacions d'aquestes immediates i transversals, el que justament ha provocat és que les empreses a dia d'avui siguin empreses més aviat transversals que no pas piramidals. El que significa que el Roger, per exemple, que és un exemple fantàstic per això, és un tio que promou, o sigui que per ell, l'empresa, tot i que ell és el CEO de la companyia i al final és el que pren l'última decisió, però és una persona que ja intenta promoure que l'empresa en si tingui una visió transversal, o sigui que no es notin que hi hagi gent que tingui més, exacte, ni estaments, ni gent amb més poder ni menys poder, tothom pot dir la seva sempre i quan sigui en el moment i la forma i adequadament.
Perdó, però vaig a dir el tecnicisme, comunicació interna.
Sí, sí, exacte.
És a dir, fer que internament l'equip funcioni i que una cosa que passa a un departament també s'enteri l'altra. I no només això, sinó que hi hagi bona relació entre, exacte, aquells treballadors.
Correcte. Això és bàsic.
I això no deixa ser un altre paradigma que potser, com dèieu abans, no? És a dir, des d'un punt de vista més antic, abans era diferent, no? Un càrrec en una empresa, una organització, diem allò, no? La diferència entre autoritat i poder, no? Mm. És a dir, el poder moltes vegades ens el dona, bé, per més estructures planes que hi hagi, efectivament, però no sí, deixa de ser l'estatus. Però l'autoritat te la guanyes.
Sí, sí.
I te la pots guanyar de moltes maneres, però una de les maneres, sobretot, que te la pots guanyar és a través d'una comunicació assertiva.
Lideratge.
Correcte.
Exacte.
Lideratge i cap.
Molt bé.
I sobre... sempre...
Però per això també, sobretot, ha de ser un tipus de persones que tingui pocs complexes.
Mm.
I això és molt important.
I tant.
Saps? Perquè... també ens hem trobat algun cas, una persona que coneixem, que...
portarem aquí a fer teràpia. Amb
sí, no. Alguna persona que coneixem que utilitza justament, i a més és que em va tot lligat perfecte, les tecnologies justament per dir el que no és capaç de dir de forma directa. I que quan està en forma directa és una persona molt més suau, amable, tant, no sé quantos, però que a través de les tecnologies...
I això és el que deia, no? Que l'ús d'una eina... Que és no de directe personal, tal, ho deixes anar tot. I aquí ho dius, i llavors sí que la teva interpretació ja no és mai positiva, no? O sigui, una persona que et diu això no està bé, tu t'ho prens com això no està bé, no? Sí. Vull dir, en aquest sentit. Per això deia el tema de les TIC, de fins a quin punt són bones o no perden aquest humanisme del que comentava, no? Vull dir, no sé, quan li deia...
Espera, és que és molt complicat.
També, perdona, eh?
No,
també volia dir que jo... potser m'he equivocat o no ho he dit bé quan parlava dels alumnes, que poder no saben o no han après encara a distingir a vegades amb el canal en funció del missatge que volen transmetre, etc. Potser al final és un tema cultural i de mentalitat. Vull dir, nosaltres, jo parlo per mi com a jove, però potser no de primera generació.
També us incloïa, sí, quan tinc... jo parlava.
Gràcies.
Soc de la generació no directament digital, sinó potser la que estem a cavall entre analògic i digital, no? Vull dir, la gent de 30 en amunt, per entendre'ns, ens hem creat unes regles culturals d'aquest nou món digital... probablement diferents de la generació de després dels millennials, no? Pues dels que són nascuts cap als 90. Llavors, el que deia, pues si a mi m'acomiaden, pues jo espero per unes regles no escrites, o si m'ha deixat la meva parella, pues espero que no ho faci pel Facebook o per mail o per WhatsApp. Perquè sóc d'una generació. Igual potser ara, doncs no sé, un noi de 15 o 20 anys, si l'han d'acomiadar per WhatsApp, potser culturalment...
Crec que és una qüestió
culturalment. Ho veu diferent,
eh? A la meva generació se li diria covard, eh?
Sí.
Covard per no tenir els deixonsis per venir aquí i dir-m'ho a la cara, així.
Llavors sí que hi ha unes regles que semblen comuns, que hem creat entre tots i que no estan ben bé escrites enlloc, no? És com allò de l'ús de majúscules o minúscules, tot el que deien dels emoticons, que jo volia preguntar si és llenguatge verbal o no verbal, perquè això, també hi ha molt de no verbal o paraverbal dins d'aquest món.
Sí, no? Clar, quan poses la careta feliç...
Sí, els emoticons seria...
Al final no dius coses, manera... però les vols dir.
Clar, jo entenc els emoticons com una part d'una comunicació, diguem-ne, més aviat no verbal. És a dir, intenta substituir aquella cara que no m'estàs veient. I això que deies tu, no, no em dóna la gana per dir alguna cosa, si ho adjuntes, diguem-ne, amb una cara somrient, doncs, bueno, podem entendre que aquí hi ha una mica de gresca entre tu i jo. Si me l'envies, diguem-ne, amb una cara d'enfadat, el que rep és, compte, que això va en sèrio, no?
Bueno, però també es pot interpretar també... malament, perquè el guinyo, el que sempre posa, pot ser com guinyo-guinyo o guinyo que ja t'atalaràs.
Però jo volia fer un petit apunt, i és que parlàvem abans de l'interlocutor i el destinatari, jo crec que el mateix emoticona nosaltres l'interpretem diferent en funció de quins l'ha posat.
Totalment.
Un mateix emoticona, deies de clocar l'ull o el del somriure, però tu, com que ja et poses en situació de que estàs parlant amb aquella persona, ja interpretes el que aquella persona vol dir. No sé si del tot cert, però...
És el que deia Einstein, no? O sigui, un fet empíric vist per 10 científics a la vegada dona absolutament 10 teories, totes diferents i totes correctes.
Correcte.
Que tenen a veure amb les condicions de control de cada científic.
Anem acabant. Jo, com sempre dic, 30 segons que em digueu, doncs, últim consell que li donaria a l'oient que ens està escoltant, així com, doncs, on us podem trobar. Josep Maria, començo per tu.
Molt bé, doncs, bueno, agrair l'oportunitat d'estar aquí. Jo resumiria, sobretot, des d'un punt de vista de comunicació, encara que sembli preescoltar. Quan parlem de comunicació se'ns en va l'olla i pensem sobretot en omplir de paraules, en omplir de comunicació, en omplir d'escrit. No, és a dir, moltes vegades hem d'escoltar molt més del que fem i aquí trobarem molt d'èxit.
Moltíssimes gràcies, Josep Maria. Albert, segueixo amb tu.
Bueno, doncs si el Josep Maria ha dit escoltar, doncs jo diré el comunicar, no?, o l'informar, no? Llavors, una bona recomanació és saber triar aquest canal, el que deia ell, saber triar el missatge, vocabulari, el llenguatge de lo que volem transmetre i, òbviament, en funció d'aquest interlocutor i destinatari.
Moltes gràcies, Albert. Marc?
La cosa és molt... Gràcies, Josep Maria, perquè realment avui m'has ensenyat una cosa que m'ha agradat molt, que era influir i no imposar. És fantàstic, això.
Bueno, bàsicament això. Això, no?
Sí, sí, em quedo amb això. Em quedo amb que en un conflicte sempre és molt més important influir en les operatives que no pas imposar.
Doncs moltíssimes gràcies als tres per venir avui. Us espero molt aviat un altre cop. I a la resta de l'oient, doncs, ens veiem la setmana que ve a la mateixa hora. Moltíssimes gràcies a tots.
Societat 21E, amb Júlia Arenys.